Bon dia i bon 2024. Els pobles de la Garrotxa reclamen canvis a l'Agència Catalana de l'Aigua a l'hora de recopilar dades de consum d'aigua per habitant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'hauria de tenir en compte, i això sí que no té en compte l'ACA, la particularitat dels municipis. La Vall d'en Bas tenim 112 quilòmetres de canonada pública. 112 quilòmetres, és una borrada. I tenim 3.242 habitants, però caldria comptar bé tota la població fluctuant que tenim, nosaltres i d'altres municipis.
És l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, referent a aquests canvis que reclamen diversos municipis a l'ACA a l'hora de recopilar dades de consum d'aigua per habitant. Un dels casos és el de la Vall d'en Bas, municipi que a hores d'ara, segons l'ACA, superaria aquest límit marcat dels 230 litres de consum d'aigua per habitant, en fase d'excepcionalitat, una fase que des de fa unes setmanes ja hi viu la comarca. De seguida en coneixerem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat. I ho fem com sempre en titulars. Avui és dimarts 2 de gener del 2024, primer informatiu de l'any de la sintonia de Ràdio Olot.
El dia en 4 minuts.
La pagesia gironina es mostra pessimista pel decret d'emergència i alerta de la situació complicada pels regants. El sector adverteix que el cereal patirà una caiguda de renda de més de 2.000 euros per hectàrea pel canvi de conreu. El primer nadó del 2024 a la Garrotxa no s'ha fet esperar i ha nascut aquest mateix dilluns, primer dia de l'any nou. Concretament ha nascut a un quart de dues del migdia a l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. Es diu Soleiman i ha pesat 3,390 kg i els seus pares són veïns de la Canya. L'Ajuntament de Santa Pau vol llançar la compra associativa del castell a principis de febrer. Aquest projecte, que l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, qualifica de titànic, permetria municipalitzar per primera vegada a la història el castell de Santa Pau. Neix l'associació Iris per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil, un projecte liderat per Dani Ross amb el recolzament del cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trieta i veí de Besalú, el doctor Ramon Brugada. Hem parlat amb ells dos. L'home dels nassos acomiada l'any 2023 als carrers d'Olot. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques celebren la bona resposta que continua tenint la iniciativa i destaquen la participació ciutadana. En esports, el duel entre la Unió Esportiva Olot i el Barça Atlètic recapta més de 7.000 euros per Càritas Garrotxa. Aquesta xifra és la més alta aconseguida des de que la Unió Esportiva Olot celebra l'amistós solidari. El partit va acabar 1-4 amb victòria blaugrana. I també a la recta final d'aquest 2023 van viure les curses de Sant Silvestre, com per exemple la de Sant Roc, que va batre el rècord de participació amb gairebé 160 persones. Per altra banda, a Santa Pau, gairebé un centenar de veïns van ser partícips d'un circuit planer i familiar per tancar l'any de la millor manera.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat d'aquest inici de 2024 a Catalunya, Espanya del Món. Pere Aragonès reclama pressupostos nous en vigor a principis de febrer. Com a màxim, el president de la Generalitat insta els partits a deixar de banda línies vermelles per tancar un pacte el més aviat possible en aquest inici d'any. Multa de 420.000 euros per llogar il·legalment 14 pisos turístics a Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana sanciona la propietat d'un immoble de Ciutat Vella que tenia una activitat turística sense llicència. Troben un nadó mort dins una paperera a la Bisbal d'Empordà. Els Mossos revisen analitzat les imatges de les càmeres de seguretat dels establiments propers. Els fets han passat a primera hora d'aquest dimarts. 100.000 evacuats al Japó per un terratrèmol de magnitud 7,6 que deixa almenys 48 morts. Les autoritats, que ja han desactivat l'alerta per tsunami que havien emès, recomanen als evacuats que no tornin de moment a casa. Xoc entre dos avions en un aeroport de Tòquio, amb 5 desapareguts i almenys 400 evacuats. L'aparell de Japan Airlines ha topat amb un altre avió. I la reina Margarida II de Dinamarca anuncia que abdica després de 52 anys al tron. La monarca de 83 anys deixarà de regnar el 14 de gener i el príncep Frederic esdevindrà cap d'estat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Perquè probablement entre el dia 1 i el dia 5 podríem tenir algunes pluges, algunes nevades al Pirineu, aniran passant fronts desgastats, no molta pluja, no molta neu, però com a mínim trencarem la inèrcia d'aquest anticicló.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest primer informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot d'aquest 2 de gener de 2024, un dimarts marcat per als pobles de la Garrotxa que reclamen canvis a l'Agència Catalana de l'Aigua a l'hora de recopilar dades de consum d'aigua per habitant. Un dels casos és el de la Vall d'en Bas. L'alcalde del municipi, Lluís Amat, ha criticat en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió els criteris que segueix l'Agència Catalana de l'Aigua a l'hora de recomptar les xifres de consum d'aigua. En el seu cas, Amat també remarca que la vall té unes condicions diferents a altres pobles o ciutats, com és el cas del seu sistema de canonada pública de 112 quilòmetres en total. En zona més detalls, la Natàlia Moreno.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha enviat multes econòmiques a diversos ajuntaments de les comarques gironines per incompliment del consum d'aigua per habitant al llarg d'aquestes últimes setmanes. En el cas de la Garrotxa, gairebé la meitat dels pobles, segons dades de l'ACA, superen el límit de 230 litres per habitant al dia que es marca en fase d'excepcionalitat com a la que es troba a la comarca. Un dels casos és el de la Vall d'en Bas, que segons el seu alcalde, Lluís Amat, l'Ajuntament ja ha incoat un expedient després de rebre unes xifres que, segons el consistori de la Vall, no reflectien la realitat.
En el cas de la Vall d'en Bas, s'ha incoat un expedient, que ja l'estem resolent en aquests moments, perquè hi havia un error que passa en molts municipis, no? I és l'ACA compta el consum domèstic, val? Però és el que compta. I aleshores no s'agrega per altres tipus d'usos, a no ser que tu envies la informació, etc.
L'alcalde de la Vall d'en Bas es mostra especialment crític amb l'ACA pel que fa als criteris que utilitza a l'hora de comptabilitzar el consum d'aigua als municipis. Diu que no es pot posar tot al mateix sac pel que fa al consum domèstic amb la resta de consums, com pot ser l'industrial.
S'hauria de tenir en compte, i això sí que no té en compte l'ACA, la particularitat dels municipis. La Vall d'en Bas tenim 112 quilòmetres de canonada pública. 112 quilòmetres. És una borrada. I tenim 3.242 habitants, però caldria comptar bé tota la població fluctuant que tenim, nosaltres i d'altres municipis.
A banda dels més de 100 quilòmetres de canonada pública amb què compta la Vall d'en Bas, gran part del consum d'aigua també recau en el sector primari. Lluís Amat també recorda que el bestiar no hi entén de sequera.
Si només es compta la població, és una discriminació. És a dir, està clar que hem d'ajudar tots, i que s'ha de consumir menys i que hem de fer l'impossible per fer-ho. Però clar, tots aquests paràmetres els haurien de tenir en compte. I el que dèiem abans, el bestiar, no li expliquis que hi ha sequera. El bestiar veu, necessita veure, si no es mor. Vull dir que hi ha coses que, home, que s'haurien de comptabilitzar de manera diferent.
Des de l'equip de govern de la Vall d'en Bas remarquen a Ràdio Olot i Olot Televisió que en els propers dies es reuniran amb responsables de l'ACA per avaluar la situació.
En aquest sentit, la pagesia gironina es mostra pessimista pel decret d'emergència i alerta de la situació complicada. Pels regants, el sector adverteix que el cereal patirà una caiguda de renda de més de 2.000 euros per hectàrea pel canvi de conreu. Aniol Puigvert.
Males perspectives per la pagesia gironina amb l'entrada del nou any i el decret d'emergència previst per quan les conques internes del país estiguin per sota del 16%. Una situació que apunta que es produirà al llarg del mes de gener i que provoca restriccions importants per a l'agricultura i a la ramaderia. De fet, des d'Unió de Pagesos no amaguen la preocupació perquè la producció se'n ressenti de manera notable i sigui un mal any. El coordinador del sindicat de les comarques gironines, Narcís Poc, assenyala que afronten amb desànim el nou any i que no veuen solucions a curt termini.
No, segurament no serà el final de la pagesia, perquè fins a cert punt ens podem adaptar o ja ens hem anat adaptant, no ens podem acabar d'adaptar, però que serà un moment dolent, un any complicat, i a l'espera de l'única solució possible per la pagesia, que és que les ciutats deixin de dependre l'aigua i dependre l'aigua a les conques dels rius, que l'aigua pugui tornar als rius i fer-se servir pels usos habituals del riu, entre ells era el regadiu, val? Perquè els aqüífers es recuperin, perquè la fauna doncs tingui una mica d'aigua per beure i perquè puguem produir doncs amb normalitat com hem produït fins ara.
El canvi de conreu, per un altre, en canvi, no es pot fer en el cas de la fruita. Amb tot, Poc destaca que s'ha fet la feina i que ja fa anys que han implementat mesures d'estalvi d'aigua en el rec d'aquests arbres. Per això demana que les flexibilitzacions s'hi apliquin especialment en aquests casos on no es pot modificar el cultiu del camp.
Per tant, entenem que en el cas dels fruiters que s'ha fet una política d'estalvi d'aigua al llarg de molts anys, que s'han implantat sistemes doncs per reconèixer la quantitat d'aigua que necessita un arbre i per ajustar al màxim doncs les dosis d'aigua als arbres per no fer un consum elevat, aquí seria necessària doncs una flexibilització i un plantejament diferent respecte a unes restriccions totals, com és el cas d'un altre cultiu que el pot substituir per una altra cosa durant un any i ja el recuperaràs l'any següent, tot i que és una pèrdua molt important a nivell de rendes per tot el sector cerealista, o sigui, la zona doncs que està acostumada a fer sembrats d'estiu, com és el cas dels regadius, doncs per fer blat de moro i així la diferència de rendes al final per l'agricultor és molt elevada.
La Generalitat va anunciar el passat 20 de desembre que flexibilitzaria les restriccions que arribaven fins al 80% d'ús d'aigua per a pagesos, ramaders i viveristes que presentessin un pla d'estalvi d'aigua.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes fora de les restriccions per la sequera. Parlem d'una de les notícies més habituals del primer dia de l'any, que és el primer nadó. I a la Garrotxa no s'ha fet esperar, perquè ja ha nascut aquest primer dia de l'any, dilluns dia 1 de gener de l'any 2024. Concretament ha nascut a 1:15 del migdia a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Es diu Soleiman i ha pesat més de 3 quilos. Els seus pares són la Najoua i en Rachid, veïns de la Canya. Pel que fa a la Regió Sanitària de Girona, en el seu global, el primer nadó d'aquest 2024 ha nascut quan passaven 40 minuts de la mitjanit a l'Hospital de Figueres, segons ha informat el Departament de Salut en un comunicat. Marxem cap a Santa Pau perquè l'Ajuntament vol llançar la compra associativa del castell a principis de febrer. Aquest projecte que l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, qualifica de titànic, permetria municipalitzar per primera vegada a la història el castell de Santa Pau. Necessiten recollir 500.000 d'euros per fer front a aquesta compra.
La compra del castell de Santa Pau cada vegada està més a prop. Fa uns mesos, l'Ajuntament va decidir tirar endavant una compra associativa per tal d'aconseguir recollir 500.000 d'euros per poder fer front a la compra del castell i aconseguir que sigui propietat del poble. Després d'uns temps amb els preparatius sobre com gestionar aquesta compra, el consistori afirma que entre finals de gener i principis de febrer, la gent que vulgui col·laborar i aportar el seu gra de sorra ja ho podrà fer. A més, segons l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, aquest és un dels projectes més grans de la història del poble.
És molt titànica l'acció que anem a fer, però jo crec que si no ens ho creguéssim ja no ho hauríem començat. I a més, la veritat que ara encara no podem fer públic els noms, no?, de la gent que participarà, sobretot en el projecte de lo que serien els espots publicitaris, no?, que hem picat a totes les portes de gent de primera ordre del nostre país. I la veritat que si s'acaben confirmant, no?, les cares visibles que lideraran sobretot els espots, jo crec que ens en sortirem.
A més, l'equip de govern de Santa Pau afirma que han aconseguit ampliar el termini dels 2 mesos i mig als 4 mesos, una ampliació que els permetrà anar més tranquils a l'hora de recollir els diners. Capó explica per on es podran realitzar totes aquestes aportacions.
Ho farem a través d'una plataforma que es diu Goteo, perquè tota la gent que vulgui participar doncs pot tenir una deducció fiscal amb les diverses donacions que puguin fer. Estem també en contacte amb tots els empresaris garrotxins, bé, i catalans, perquè estem intentant contactar amb moltíssima gent, sobretot pues, amb gent famosa, no?, i important del nostre país, i a partir d'aquí esperar poder aconseguir aquests 500.000 euros i poder fer front a acabar comprant el castell i que sigui del poble de Santa Pau i de rebot de tot el poble de Catalunya.
Des de l'equip de govern es mostren decebuts pel fet que l'oposició no vulgui ajudar a tirar endavant un projecte que, segons ells, ha de ser de tot el poble.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
L'home dels nassos acomiada l'any 2023 als carrers d'Olot. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques celebren la bona resposta que continua tenint la iniciativa i destaquen la participació ciutadana. Enguany, la làmina solidària plasma el canvi de local de l'entitat i tots els fons aniran destinats al Centre de Distribució d'Aliments de la Garrotxa, informa Guillem Guardiola.
Últim dia de l'any, molt i molt bé, passejant per aquí al centre de la ciutat i doncs, portant alegria, animació. I a més la mainada els encanta aquest personatge, en Silvestre, fer-se fotos, els arreglem una xocolatina i, bueno, a desitjar, doncs, una bona sortida d'any a tothom.
L'home dels nassos s'acomiadava d'aquesta manera aquest diumenge en l'últim dia de l'any 2023. Aquest personatge, que té tants nassos com dies li queden a l'any, ha tornat a sortir als carrers del centre de la ciutat amb una petita cercavila per desitjar una bona entrada d'any a tots els veïns i veïnes i repartir monedes de xocolata als més menuts. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques, la seva presidenta, Adela Moya, remarca la bona resposta de la gent i assegura que la salut de la iniciativa és molt bona.
Cada any veiem que la gent respon millor i, a més, el ser un personatge així amb un cac gros, els nens responen molt bé i els agrada moltíssim, per això que podem estar contents de la salut de l'acte.
Es tracta d'una tradició totalment viva a casa nostra que, com cada any, no ha defugit el seu esperit altruista. La làmina solidària d'enguany ha plasmat el canvi de seu del Centre d'Iniciatives Turístiques de la mà de l'artista Tavi Algaró. Tots els fons recaptats aniran destinats al Centre de Distribució d'Aliments de la Garrotxa. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller.
Bé, en realitat aquesta col·laboració és amb en el Centre de Distribució d'Aliments, que sabem que en aquest moment és un centre que està fent una tasca social imprescindible, que tenen unes 1.000 famílies de la nostra comarca, que no es podria prescindir d'aquest servei de cop i volta.
Tothom que no hagi pogut col·laborar amb aquesta causa pot anar a buscar la làmina solidària a la seu del Centre d'Iniciatives Turístiques, al Passeig de Barcelona, Olot.
I abans dels esports coneixem l'associació Iris, que ha nascut per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Un projecte liderat pel veí de Besalú, Dani Ros, amb el recolzament del cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, el doctor Ramon Brugada. Després d'impulsar la cervesa artesana Iris, Dani Ros ha tirat endavant l'associació després que la seva filla Iris patís un càncer del qual s'està recuperant ja gairebé amb totalitat. Aquest Nadal, per exemple, ja han recaptat més de 1.000 euros en quines d'arreu de la comarca.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Dani Ros és un veí de Besalú que fa poc més d'un any va impulsar una cervesa artesana amb el nom d'Iris. L'Iris és la seva filla, que ara ja té més de 3 anys i que pot dir que ha superat un càncer. Gràcies a un tractament llarg, moltes hores d'hospital i esforç, la història d'aquesta família de Besalú ara s'ha convertit en la creació de l'associació Iris. Una associació que té com a principal objectiu recollir els màxims fons econòmics per a la investigació del càncer infantil i fer que cada vegada més se sentin històries amb finals feliços com les de l'Iris, que ara ja està a la recta final de tenir una vida del tot normal. El mateix Dani Ros ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió l'objectiu de l'associació, que ha nascut fa poques setmanes.
Moltes famílies, no totes tenim l'obligació, però moltes tenim la necessitat de tornar aquest favor, i nosaltres doncs, volíem ara aquest principi de 2024 sortir amb l'associació. Se'ns ha precipitat una miqueta perquè aquí a la Garrotxa hi ha les quines, sí. Sobretot a la Garrotxa és molt habitual, i, ostres, aprofitant que hi ha les quines, doncs era una bona oportunitat.
L'esforç d'en Dani, pare de l'Iris, i la seva família ha estat constant durant aquest temps. Entre altres, també ha tingut l'ajuda d'un dels millors professionals de la cardiologia d'arreu del món. És el doctor Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta i alhora veí de Besalú.
El que s'ha de fer, òbviament, és conscienciar la gent de la importància de la investigació, de la importància doncs, que hi hagi uns bons hospitals, uns bons tractaments, i per anar millorant la qualitat de vida de la gent. Estem involucrats constantment. Jo em dedico a la investigació, sobretot, per tant, buscar diners per mi no ha estat mai un problema. Trobar-ne és difícil, no? però buscar-ne no. No, has de trucar moltes portes i sempre n'hi ha alguna o altra que s'obre. No? Això es basa la investigació, no?
L'associació Iris ja ha recaptat més de 1.000 euros durant aquest Nadal. Ho ha fet gràcies a la col·laboració d'entitats esportives com la Unió Esportiva Castellfollit i el Club d'Escola de Futbol Bosc de Tosca en el marc de les seves quines d'aquest Nadal. Un gra de sorra per la investigació contra el càncer infantil. Una batalla que l'Iris ja ha guanyat.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la primera carpeta esportiva de l'any parlant del duel entre la Unió Esportiva Olot i el Barça Atlètic d'aquest dissabte, que va recaptar més de 7.000 euros per Càritas Garrotxa. Aquesta xifra és la més alta aconseguida des que la Unió Esportiva Olot celebra l'amistós solidari juntament amb Càritas Garrotxa. El partit va acabar amb victòria del Barça Atlètic per 1-4. Qui va ser a l'estadi municipal és el nostre company, Pere Obac.
655 persones han assistit aquest cap de setmana a l'estadi municipal per veure com s'enfrontaven la Unió Esportiva Olot i el Barça Atlètic en un partit amistós. Es tracta del ja tradicional partit que organitza l'Olot des del 2011 per recaptar fons en benefici de Càritas Garrotxa. En aquesta edició s'ha aconseguit recollir una suma de 7.417 euros en favor d'aquesta entitat. La xifra obtinguda representa el doble de la recaptació de l'any passat i pràcticament quintuplica el que es va recaptar l'any 2021. Segons el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller, aquests fons els permetran encara millor les activitats previstes pel 2024.
Desenvolupem programes que tenim planificats a principi d'any i que no sabem si fins a quin punt els podrem cobrir i normalment els tirem endavant doncs, amb petites reserves que encara funcionen d'any anterior i ara això ens permetrà doncs, garantir una part estable d'aquests projectes. Són projectes que no són donacions directes, sinó que potencien catapultar la gent doncs, que està en situació de vulnerabilitat, que diem, doncs, a pujar el carro de la reinserció i que puguin ells mateixos superar-se.
Pel que fa a la vessant esportiva, l'amistós entre l'Olot i el Barça B ha acabat amb derrota dels olotins per 1-4. Tot i això, el tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, surt satisfet del partit.
En un partit per agafar ritme, després de Nadal, anirà molt bé de cara a l'inici de Lliga. Hem fet rotacions de jugadors, ha pogut debutar un parell de jugadors de filial i juvenil, hem acabat amb 3 o 4 de jugadors de la casa, vull dir, important per agafar minuts contra un rival molt difícil, que en dues categories més i que tothom sap que són els triats, però bueno, un partit típic d'entrenament i prou.
El tècnic del Barça Atlètic, Rafael Márquez, destaca la unió dels dos clubs per una causa noble i fa una crida a crear més espais com aquest.
Bueno, contentos también porque bueno, se recaudó lo más que el año pasado, así que bueno, es importante siempre intentar ayudar y ojalá que haya más iniciativas como estas para poder ayudar a más gente todavía.
L'anècdota del partit ha estat que en el minut 20 de la primera part els blaugranes s'han quedat amb 10 i amb un gest de solidaritat, després de la mitja part, els olotins també han sortit amb 10 jugadors per tornar a igualar les condicions del partit.
Del partit solidari per Càritas Garrotxa entre Unió Esportiva Olot i Barça Atlètic, passem a parlar de la cursa Sant Silvestre Sant Roc, que va batre el rècord aquest diumenge de participació amb gairebé 160 persones. A Santa Pau gairebé un centenar de veïns han sigut partícips també d'un circuit planer i familiar per tancar l'any de la millor manera. La gran resposta evidencia aquest diumenge l'arrelament que estan experimentant aquestes proves a casa nostra.
L'últim dia de l'any 2023 marcarà un abans i un després en la història de les curses de Sant Silvestre de la Garrotxa. La prova ha registrat al barri de Sant Roc d'Olot la participació més alta en 8 anys i ha demostrat que és una tradició que ha vingut per quedar-se a casa nostra. La cursa de Sant Silvestre de Sant Roc ha reunit l'últim dia de l'any un total de 159 persones, una xifra que el president del club de futbol del barri, Toni Bosch, no s'esperava.
ha anat molt bé, és una cosa que sempre que fas no saps mai quanta gent. Aquest any que hi havia cap de setmana i no sabia si era... La gent a vegades aprofita per marxar o a vegades es queden més aquí. Mira, sembla que aquesta vegada han optat més per quedar-se i han vingut a córrer aquí a la Sant Silvestre de Sant Roc. Sí, fins ara teníem un rècord nostre de 148 participants i aquest any hem superat amb 159.
El triatleta Nan Oliveres ha repetit la medalla d'or que es va penjar l'any passat i Coralí Jou, del Club Natació Olot, ha sigut la corredora més ràpida. A Santa Pau, per la seva banda, també ha quedat demostrat que de mica en mica la tradició està començant a arrelar-se al territori. Gairebé un centenar de persones han sigut testimonis d'una jornada festiva, agradable i, sobretot, familiar per completar un circuit de 5 quilòmetres abans de menjar-se els raïms. Armand Planes és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santa Pau.
Mira, hi ha hagut 90 inscrits, que està bé, vull dir que... I em sembla que és l'any que anem fent més, vull dir que el primer any després de pandèmia segurament va ser l'any que hi havia menys i cada any hi ha anat uns quants més, vull dir que sí, sí, s'ha anat arrelant la cursa i la gent ens ho demana si es farà i sí, sí, la fem cada any i contents.
Les curses de Sant Silvestre per acomiadar l'any no tenen un gran arrelament a la Garrotxa, tot i que és un fet que al barri de Sant Roc, a Olot i a Santa Pau ja ha començat a canviar fa uns anys.
Doncs amb l'activitat esportiva d'aquests darrers dies de 2023 i també amb ganes d'explicar alegries esportives de casa nostra de cares a aquest 2024, tanquem el primer informatiu migdia d'aquest any nou. Esperem que gaudíssiu del cap d'any i seguiu connectats com sempre heu fet en els darrers anys aquest 2024 a la sintonia de Ràdio Olot per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Més informació com sempre al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals de la sintonia del 98.1 FM. Que acabin de passar un molt bon dimarts i molt bon feliç 2024, com sempre connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.